Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio. Entitats i institucions de la nostra vila estan disposats a difondre el coneixement de la nostra història i el nostre entorn, així com de la recuperació de certes tradicions. Exemples d'això tindran lloc aquest cap de setmana, si es realitzaran diverses visites guiades al CIF i al jaciment arqueològic dels Pinetons, una passejada pel riu Ripoll i un itinerari pel nucli antic del nostre poble. En quant a tradicions, el proper cap de setmana se celebrarà el Corpus amb la realització de catifes florals i una processó. Enguany els gegants i els trabucaires afegiran a aquesta celebració. Activitats tot plegat que poden ajudar especialment els més petits a conèixer de forma entretinguda la nostra història, el nostre entorn i les nostres tradicions. Actes dels quals parlarem a l'info d'avui, coneguem però la resta de notícies primer a les titulars. Ripollet desenvolupa amb nous mitjans la llei de dependència. Francina Ricard. Per conèixer com s'està portant a terme, parlarem amb la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó. Comencen els actes commemoratius del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones.
L'acte començarà aquesta tarda a 6:45 del vespre amb una xerrada sobre aquestes malalties a càrrec del doctor Josep Mampel.
Nous itineraris per anar a peu a l'escola.
A partir del proper dilluns, els alumnes ja podran utilitzar els 3 itineraris segurs que s'han establert tenint en compte la informació transmesa pels alumnes del propi centre escolar i una vegada analitzades les dades dels responsables d'educació viària de la policia local.
El Patronat de Cultura presenta el Dia Internacional dels Museus.
Les activitats començaran diumenge a les 10 del matí amb visites guiades al jaciment arqueològic.
Se celebra la 5ª trobada de Harley Custom.
La trobada començarà diumenge a 8:45 del matí al parc de Gasó Vargas, on es trobaran tots els assistents per celebrar el tradicional esmorzar.
S'edita un llibre sobre el Ripollet històric.
En parlarem a l'entrevista amb el president de l'agrupació Ripollet Natura, Eloi Isern.
El 91.3, Info.
El passat desembre es va tramitar les primeres ajudes dins el marc de la llei de dependència i a finals d'any algunes famílies ja van començar a rebre serveis i prestacions econòmiques. Això ha estat gràcies a la creació d'una nova àrea en el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet, on una treballadora social atén totes aquelles persones que volen acollir-se a aquesta llei. Per parlar de com s'està desenvolupant la seva aplicació a Ripollet tenim a l'altra banda del telèfon la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó. Senyora Lladó, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs expliqui'ns quina valoració en fan d'aquesta primera etapa d'aplicació de la llei des de la Regidoria de Serveis Socials.
Bé, és una etapa una mica complicada i difícil. Realment ha estat un inici dur, però bueno, a poc a poc ens anem sortint i bueno, jo creiem que cada vegada més tenim els criteris clars de com anirà cap a la llei de dependència.
Quin canvi ha suposat a dins del departament l'aplicació d'aquesta llei?
A veure, l'aplicació a nosaltres ha suposat pues, bueno, la càrrega de que tenim de fer una sèrie de competències que tenim escrites com a serveis municipals bàsics, que estem obligats, bueno, en certa manera, a fer tot l'acompanyament i la gestió a les persones que fan la sol·licitud de la dependència i també en aquest moment pues, bueno, fer a més l'elaboració i el disseny del que és tot el programa individual d'atenció. I a més fer la coordinació i el seguiment de que es faci tot correctament.
Dèiem que el passat mes de desembre es van tramitar les primeres ajudes.
Sí.
Quina previsió en teniu a Ripollet?
Bé, en aquest moment la previsió és que de totes les resolucions que han anat arribant, ja 80 famílies de Ripollet en reben o serveis o prestacions econòmiques en relació amb la llei de dependència. Llavors, en aquest moment tenim de resolucions unes 200 resolucions de la seva llei de dependència i d'aquestes valorem el que et comentava abans, que a finals de maig ja 80 famílies reben o bé serveis o prestacions econòmiques.
Quantes persones han sol·licitat fins ara la valoració?
A veure, en aquest moment ens sembla que estàvem al voltant d'unes 300, les dades exactes, no te les puc comentar de memòria, però en aquest cas teníem suficients com per dir-te que Déu-n'hi-do, unes 300 persones havien demanat la valoració.
Recorda'ns una miqueta quin és el procés que han de seguir les persones que es volen acollir aquesta llei.
A veure, el procés és fàcil, una persona va a la UAC i demana la valoració de ser declarat dependent, no? Depèn del grau que necessiti. Llavors, aquesta sol·licitud va a la Generalitat, la Generalitat en un termini d'un temps curt envia un equip d'avaluació a casa, val? I fan la primera avaluació, i aquesta visita ha de tenir una resposta de 3 mesos com a màxim, perquè aquesta persona ja rebi la resolució de quin grau de dependència té. En aquest moment és quan ja intervenen els serveis municipals, serveis bàsics, socials, per poder ja, amb la persona, amb el beneficiari o amb la família, decidir quina és la prestació o servei pensa que pot anar millor pel tipus de dependència. Un cop s'ha arribat a un acord, es torna a enviar aquest programa ja signat o acordat a la Generalitat, i quan ja arriba la resolució definitiva és quan ja es fa la implantació. I això pot ser, amb la llei a la mà, uns 6 mesos.
Pel que fa als serveis que s'ofereixen, en què consisteixen?
A veure, els serveis poden ser tant o a nivell econòmic, o sigui, de prestacions econòmiques, o serveis d'ajuda o serveis tècnics, en funció una mica del que et comentava abans, de quina és la cartera de serveis que tenim en el nostre municipi o més propers, i també de l'acord de les famílies. Actualment, la majoria de les persones que s'acullen a aquesta llei estan demanant la prestació econòmica dels cuidadors no professionals, que no és ben bé la finalitat de la llei. La llei el que preveu més i el que vol promoure més és el fet de donar serveis, no de donar tant diners. Però d'entrada el que s'està acollint més les famílies de Ripollet és com a la resta de Catalunya, eh? No és que hi hagi diferència, és de cuidadors no professionals, que és una de les prestacions que, bueno, perquè hi ha molta gent que té el seu càrrec al dependent i pensen que és la, ja li va bé, eh? És la manera de tenir la mateixa a família a casa i, bueno, troben un recolzament econòmic.
I aquestes quantitats entre què oscil·len, més o menys?
Bueno, el tope, sí que el tope amb el tema de cuidadors no professionals són 780 euros, però no és, també depèn de la situació del dependent, no? De les ingressos que tinguin, etc. Hi ha uns topes, que en aquest cas són uns 780 euros.
I un cop s'ha adjudicat aquesta ajuda, quin seguiment es fa?
A veure, el seguiment que es fa són, hi ha un compromís, llavors és el treball també de la treballadora social, que forma part d'aquesta àrea de dependència que he comentat al principi, que fa el seguiment amb la família de que tot s'estigui portant correctament, o bé amb visites a domicili, o bé amb trucades telefòniques, o bé amb entrevistes individualitzades amb el servei.
Doncs, senyora Maria Lledó, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet, moltes gràcies per haver-nos atès i per aquesta informació. Bona tarda.
A vosaltres.
Adéu.
Vale, adéu.
Esteu escoltant Inform.
I canviant de notícia, i dijous, representants de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic van presentar una alternativa de transport per comunicar a totes les poblacions del Vallès Occidental, la Lletrà. Es tracta d'un tren tramvia, tal com explica el president de l'associació, Ricard Riol.
Nosaltres el que hem proposat per tota la comarca del Vallès Oriental i per l'Occidental és un sistema de tramvia interurbà perquè arregla tots els municipis, des de Montcada fins a Terrassa, que formen gairebé un continu urbà i no tenen cap transport intern que els articuli. Actualment el transport públic només cobreix bé l'oferta cap a Barcelona i les infraestructures que es preveuen en el futur van també cap a Barcelona. Creiem que té prou entitat el Vallès com per disposar d'un servei com té el Baix Llobregat, un servei de tramvia, com els termes municipals, que és fàcilment utilitzable i que és el mitjà més ideal pel transport urbà en les aglomeracions de 200.000 o 500.000 habitants com és el Vallès. Europa ha estat tot un èxit en aquest tipus de ciutat.
La proposta per al Vallès Occidental seria un tramvia que fes la ruta Montcada a la línia C2, Montcada-Ripollet de la línia C3, Ripollet, Cerdanyola-Renfe, Cerdanyola-Centre, Cerdanyola Parc Tecnològic, Cerdanyola Universitat, Badia, Barberà, carretera de Barcelona, Sabadell i Terrassa. A la parada de Cerdanyola Universitat es podria fer un canvi a un segon tramvia que faria el recorregut fins a Sant Cugat. Més concretament, el recorregut per dins de Ripollet consistiria en dues parades a la Rambla de Sant Jordi, seguint per la Rambla de Sant Esteve, carrer Canigó, carrer Magallanes, Molí d'en Rata, carretera de Santiga i carretera de l'Estació. La PTP aposta pel soterrament de l'autopista, però afirma que també es podria mantenir aquest traçat fent un petit rebaix i convertint l'actual passarel·la pels vianants en un pont. En cas que es fes aquest recorregut, el carrer de Canigó hauria de comptar amb una reforma urbanística per deixar pas al tramvia. Aquesta proposta, però, necessitaria temps per convertir-se en realitat i suport popular, tal com explica el mateix Riol.
Això ho hauria d'aprovar el govern. El primer que hem fet és plantejar-ho als veïns de la comarca, que és la part fonamental, que això ho desitgi el territori. Si el territori desitja créixer en transport públic, doncs nosaltres donem aquesta alternativa per fer-ho en uns terminis raonables i afavorint el transport urbà. Per tant, dependrà tot de la força amb el que des de la comarca reivindiquem aquesta solució pel transport públic.
L'acte estava convocat per la plataforma Soterrem l'autopista i el COP Compromís per Ripollet i s'emmarquen les propostes que habitualment es fan en matèria d'infraestructures des de les candidatures alternatives del Vallès.
D'altra banda, aquesta setmana el COP Compromís per Ripollet ha enviat dues notes de premsa per donar a conèixer la seva opinió sobre alguns temes d'actualitat, com són les zones verdes i els pisos de protecció oficial.
En la primera d'elles, el COP Compromís per Ripollet denuncia noves ocupacions de zones verdes per ubicar-hi equipaments i consideren que tot plegat és fruit de la manca de planificació urbanística per part del govern municipal. Posen com a exemples el nou centre cívic de Can Mas en els terrenys del Parc Primer de Maig o la modificació del Pla General Metropolità per ubicar la nova escola Bressol a la zona de Pinatons. D'altra banda, i en un segon comunicat, el COP Compromís alerta que el preu dels pisos de protecció oficial és massa alt per garantir l'accés a l'habitatge i declara que cal canviar les formes d'actuar a l'hora de fer habitatges socials. Pel COP Compromís per Ripollet, cal que la Generalitat canviï les lleis que regulen el preu dels habitatges de protecció oficial si el que es vol de veritat és fer una realitat el dret a l'habitatge de tots els ciutadans, ja que el govern català ha revisat a l'alça els preus dels pisos de protecció oficial. També insta l'Ajuntament a ser valent i intentar plantar cara al mercat i afirmar que no cal que vengui als terrenys on es faran els pisos de promoció pública a preu de mercat. D'altra banda, també en un comunicat als mitjans de comunicació, les regidories d'Educació i Joventut, en resposta a unes declaracions del regidor del COP, José Luis Muñoz, recollides en un mitjà de comunicació local en relació al recentment signat pacte per l'educació en el lleure. En aquest comunicat, ambdues regidories manifesten que, al marge de les opinions legítimes que cadascú pugui tenir, aquest pacte ha estat fruit d'una llarga reflexió que ha durat mesos i en la qual han participat totes les persones que directa o indirectament tenen a veure amb l'educació dels nens i nenes de Ripollès. També afirmen que el fet que el centre d'Esplai l'Estel no hagi signat el pacte no l'invalida, perquè compta amb un important consens i perquè l'Estel no es va adherir, però en cap moment va criticar el model ni la feina feta. A més, tal com es va dir el dia de la signatura del pacte, aquest pacte és obert i, per tant, en qualsevol moment es pot incorporar. En el comunicat, tant la regidoria d'Educació com la de Joventut lamenten que la idea que té el regidor del COP del pacte sigui tan superficial. No és just parlar, diuen, de que aquest pacte pretengui aparcar els nens, perquè això és menysprear la feina feta per tantes persones que justament han treballat per aconseguir el contrari. Segons el comunicat, amb aquest pacte es garanteix l'ampliació de les places i l'increment dels recursos, apostant per millorar en quantitat, alhora que s'aconsegueix una qualitat millor per a l'educació dels infants. El Partit Popular de Ripollet ha proposat, tal com ha fet pública en una nota de premsa, la construcció d'un gran Ateneu a Ripollet. Els populars proposen un centre cívic on es pugui desenvolupar tot tipus d'activitats culturals. Segons els populars, l'actual centre cultural s'ha quedat petit per les dimensions del municipi i l'ampli espectre cultural local que ens converteix en una ciutat activa. D'altra banda, les noves generacions del Partit Popular de Ripollet van expressar dimecres en un comunicat de premsa la seva repulsa per l'atemptat d'ETA a Legutiano, on va perdre la vida el guàrdia civil Juan Manuel Piñel Villalón. Les joventuts del Partit Popular de Ripollet van manifestar que l'ambigüitat no és possible davant de fets d'aquesta magnitud i van exigir al seu comunicat la il·legalització dels partits propers a Batasuna. Avui divendres comencen els actes commemoratius del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. La primera de les activitats tindrà lloc al Centre Cultural amb la presentació de l'Associació Ripollet per la Fibromialgia i el Síndrome de la Fatiga Crònica. L'acte començarà a 6:45 del vespre amb una xerrada sobre aquestes malalties a càrrec del doctor Josep Mampel. L'acte comptarà també amb la participació de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i les regidores de Polítiques d'Igualtat, Salut Pública i Serveis Socials. La presidenta de l'Associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica, Maria Pujolà, explicava a Ripollet Ràdio els motius que mouen a l'associació a treballar al municipi.
L'objectiu principal de Ripollet ara mateix és que hi hagi un reumatòleg en el CAP 2 permanentment. L'ajuda psicològica és molt, molt important i reconèixer que ens reconeguin mèdicament les malalties també, perquè hi ha metges que no creuen en elles, perquè no surten res a les anàlisis, no surten res a les radiografies i tu estàs malalt. I hi ha metges que no t'ho reconeixen.
El proper 21 de maig a les 7 de la tarda hi haurà una segona xerrada sobre el tema dels embarassos adolescents a càrrec de Laura Caix, psicòloga i autora del llibre Madres no mujeres, embarazo adolescente. L'acte tindrà lloc a la Biblioteca Municipal.
Creu Roja, Joventut, a Cerdanyola, Ripollet, Montcada ha iniciat una campanya als instituts de la zona per tal de divulgar les accions que els joves de la institució duen a terme i com es pot augmentar la solidaritat vers els altres. Des del passat mes d'abril i fins a finals d'any, Creu Roja té previst passar per tots els instituts de Ripollet per adreçar-se als alumnes.
La campanya s'adreça a més de 2.000 alumnes amb edats compreses entre els 12 i els 18 anys de les escoles d'educació primària i secundària de les localitats de la zona. Tot i que molts infants a qui es visita encara no tenen l'edat per ser voluntaris, sí que es poden entendre els valors i la importància del voluntariat per
contribuir a la millora de la societat. Les xerrades van a càrrec d'un grup de 10 voluntaris de Creu Roja Joventut que expliquen, amb el suport de materials de comunicació i imatge, conceptes com la solidaritat internacional, l'ajuda als necessitats i com, a través de petites accions quotidianes, poden ajudar els seus companys i veïns. Aquesta campanya té també com a objectiu incorporar nous voluntaris a l'assemblea local.
El passat dia 5 de maig, les regidores d'Educació i de Medi Ambient, Maria del Mar Viera i Gemma Edo, presentaven el programa A Peu a l'Escola. A partir del proper dilluns 19 de maig, els alumnes ja podran utilitzar els tres itineraris segurs.
Els tres recorreguts s'han establert tenint en compte la informació tramesa pels alumnes del propi centre escolar i una vegada analitzades les dades pels responsables d'educació viària de la policia local. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, explicava així el dia de la presentació l'objectiu de la campanya.
Hem mantingut reunions a totes les parts implicades, amb l'escola, amb l'AMPA, també de l'escola, les regidories que estem aquí representades, i bé, que hem estat d'acord en que s'hauria de buscar una solució i doncs amb aquest projecte pensem que podem fer-ho, que podem trobar-ho. El projecte, doncs, bé, consta, és un projecte senzill. El que volem fer és fer, amb l'ajuda de la policia local i una recopilació de dades dels mateixos nens de l'escola, és fer ruta segura per anar caminant a peu, per anar caminant a l'escola.
El primer recorregut passarà per la Rambla de Sant Jordi, establint com a punt de partida la cruïlla amb el carrer de Pau Casals fins a la Rambla de Sant Esteve amb la plaça de Pere IV i s'accedirà al centre escolar pel carrer del Sol amb el carrer de les Escoles. El segon està delimitat pels carrers de Pissarra i carrer dels Cervantes fins al carrer dels Afores i finalment el tercer recorregut està pensat pels nens i nenes que visquin als carrers d'en Sant Claver i carrer del Sol. Aquests itineraris han estat escollits tenint en compte l'amplada de les voreres, les mesures d'accessibilitat, les cruïlles ben senyalitzades i els carrers amb menor incidència d'estacionaments indeguts. Recorda també que durant les entrades i sortides dels alumnes, els carrers d'Escoles, Afores i Doctor Figuerola estan tallats al trànsit. Aquesta setmana un grup d'alumnes de tercera primària del Col·legi Escorcell han visitat l'alcaldia i han après com funciona un ple municipal. Ripollet Ràdio va acompanyar els alumnes durant tot el matí i va copsar en el següent reportatge les impressions dels alumnes. El passat dilluns, un grup de tercera primària del Col·legi Escorcell va visitar l'alcaldia i les dependències municipals. Aquestes visites són molt habituals durant tot l'any escolar i la majoria d'alumnes de primària de Ripollet coneixen tant a l'alcalde com la situació i usos de la sala de plens de l'Ajuntament. La visita comença al despatx de l'alcalde on els nens i nenes tenen l'oportunitat de preguntar-li al senyor Juan Parralejo allò que vulguin.
Aquesta nena que li té una pregunta. Tu com
te dius? Arni. ¿Cuánto
te dispa
que es
la casa
de
Ripollet? Bueno, pues mira, a mí ya para los cuidados, sé típico.
Al ayuntamiento podrían ser desde las obras, la letería y poner y la animación.
Vale. Jo em posaré un exemple, perquè vosaltres ho entengueu, us posaré un exemple perquè penseu què és un llibre. Clar, a la vostra edat a vegades és difícil d'entendre les coses.
Després de les primeres explicacions, als nens encara els queden alguns dubtes perquè han de veure i aprendre algunes coses més. Tot i així, aquest grup va coincidir en la seva visió respecte a l'alcalde de Ripollet.
Perquè és un bon alcalde.
La visita continua i acaba a la sala de plens de l'Ajuntament, on a part d'escoltar què és i per què serveix, els nens i nenes poden saber durant una estona què significa ser regidor o regidora de l'Ajuntament. Primer, es fan les propostes.
Una de les tres alumnes, ell vol fer una discoteca de
Ripollet. Que està cobertes perquè no hi hagi accidents en els pobles cerrades.
Fer una estació de tren.
Fer una escola per els avis.
Després l'alcalde les proposa perquè siguin votades.
Qui vota que a Ripollet farem una residència per els avis?
I finalment es rebutgen o s'accepten.
14.
S'aprova?
15. Sí.
S'aprova en 15? Sí, per què s'aprova?
Perquè hi ha molta gent.
Per què?
Perquè hi ha molta gent.
Per què s'aprova?
Un nou grup de nens i nenes de 8 i 9 anys ja sap com funciona l'administració local. Ara ja tenen una mica més clar què els agradaria fer per millorar Ripollet. De tot, se n'emporten un bon record.
explicar las preguntas que volen per el poble.
A mi el que més m'ha agradat ha sigut fer de regidor i que també que hem anat a veure l'alcalde i ens ha explicat moltes coses que no sabia.
El que més m'ha agradat ha sigut votar i també el que no sabia és que aquí votaven tots els regidors i l'alcalde.
Quan hem vist a casa i ens ha explicat les coses del poble i quan hem vingut a la sala de plens.
Que la llum és de l'Ajuntament.
L'espai de l'alcalde i quan ha dit quants anys porta fer l'alcalde.
Que més m'ha agradat és parlar amb l'alcalde i fer de regidors, perquè hem que votar de lo que vol, de lo que és per a Ripollet.
Farem les coses per la cobla i per netejar i
fer que érem regidors i fer-li preguntes a l'alcalde. I quan estava l'alcalde ens va explicar tot el de Ripollet.
I fins aquí la sessió del ple.
Aquesta la sessió.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Francina Ricard.
Avui divendres a les 10 de la nit el Teatre Auditori acull l'espectacle musical del grup Ocumé. Es tracta d'un concert de música a capella d'una vintena de temes de pop, rock, cantautors, jazz i música llatina. El preu de les entrades és de 15 euros. Dissabte el Centre Excursionista de Ripollet organitza una nova sortida senderista. Es tracta de la 18a etapa del GR11 que va des d'Estaon fins a la Guingueta d'Àneu. Per concertar hora de sortida cal dirigir-se al Centre Cultural. Dissabte al matí també tindrà lloc una nova sortida de trobades amb l'art, aquest cop als cellers oberts al barri de Ciutat Vella de Barcelona. A partir de 6:45 de la tarda la Rambla de Sant Jordi donarà el tret de sortida a la 13a milla urbana de Ripollet organitzada pel PAME i la RUA. Per tancar el dissabte a les 11 de la nit, balla al pavelló Joan Creus amb música en directe. Diumenge torna la tradicional trobada Harley Custom a Ripollet. Les activitats començaran a 8:45 del matí al Parc Gasó Vargas. I amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el CIP romandrà obert durant tot el dia amb diferents activitats i tallers i a les 6 de la tarda es farà un itinerari guiat pel Ripollet Històric. Tanca el cap de setmana el quadre andalús de Ripollet amb el festival anual al Teatre Auditori. Serà a 6:45 de la tarda.
91.3
Info. Els alumnes participants del programa d'educació artística Eduard presentaran durant la propera setmana els treballs realitzats durant aquest curs en l'àmbit de les arts visuals com escèniques. En total hi participen 6 escoles de Ripollet, en públiques com concertades i el centre obert La Placeta.
D'una banda, entre el 19 i el 23 de maig, el pati del Centre Cultural acollirà el certamen de teatre infantil i juvenil on cadascun dels 10 grups d'arts escèniques interpretaran les obres treballades durant el curs. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, explicava així a Ripollet Ràdio quins són alguns dels elements que s'han treballat al programa d'arts escèniques.
El treball previ doncs, es porta fent des de l'octubre, que és quan va començar el tema de la rua de les escoles, i bueno, doncs, cadascun dels grups està treballant doncs, això, no? el que és el pensament creatiu dels nens, i que a partir de les seves pròpies idees doncs, puguin crear un món fictici i un món teatral, val? que es pugui reflexar amb les obres de teatre que es faran doncs, en aquest certamen.
D'altra banda, els treballs realitzats pels alumnes dels programes educatius d'arts visuals del projecte Eduard es mostraran a l'exposició Espais íntims i itineraris oberts, amb visites obertes entre el 19 i el 22 de maig. Les inauguracions tindran lloc cada dia a 3:45 de la tarda per al públic en general i per als diferents centres escolars. El muntatge de l'exposició es construeix així de forma conjunta per tots els grups participants, tant de les escoles com del centre obert La Placeta. Nosaltres avui a l'Info volíem conèixer la valoració d'aquest nou projecte i per això tenim amb nosaltres el regidor de Cultura, Ferran Tornell. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs expliqui's quina és la seva valoració d'aquest primer any de l'Eduard.
Aviam, com ja vam dir al seu dia, l'Eduard substitueix la nomenclatura, diguem, del que és, de què era els extraescolars de les escoles, vam dir la redundància. Ja vam dir que era un projecte arriscat, molt arriscat, perquè a nivell de Catalunya era de les primeres vegades, o la primera vegada que s'havia intentat donar-li un caire més important i donar una volta més a les arts escèniques i les visuals a un nivell d'escolar. I això vam dir, i així també les AMPAs, amb les reunions que vam fer prèvies i de consens i de copsar opinions i d'un debat, una dialèctica entre tota la comunitat, juntament amb la Maria de Mar, amb la seva regidoria i la nostra, vam veure que sumant esforços i pressupostos, val? Podríem crear alguna cosa nou. I així ha sigut. I ens n'hem sortit. Déu-n'hi-do, com es diu, i bastant entre cometes, la moguda que s'ha pogut fer amb això, la participació i la creació que s'ha fet. És una miqueta d'estar molt, molt lligat al que és el calendari d'exposicions i la pedagogia que volem des del govern i en concret des de cultura i cultura educació amb el tema de l'Eduard de la contemporània. Nosaltres no tant a nivell de escènica sinó a nivell dels visuals també s'ha vist que els nanos, els nens, els infants han pogut participar, fer i crear. Era difícil. Les poques professores i professors ja ens ho deien que sabien que se n'en podien sortir, però que hi havia edats que no sabien com captarien l'ensenyament i com seria el resultat. I bueno, i una miqueta això no estava molt, molt, molt plantejat. Al final, vist el resultat que s'ha fet, i crec que per què no, tindrem un cert tema nou. I també veure tot el que hem fet durant cada dia, des de les 4 fins a les 6, 7 de la tarda. Jo crec que animo a la població, que aquestes coses que sempre dic que els nens fan, tot i que sigui no l'obligació, perquè és escolar, són esforços que després, si visualment i de manera artística es fan comprovar, jo crec que és important que tothom les hagi veure.
Tenen pensades novetats ja pel proper curs?
Ara és quan acabem, nosaltres farem la meva companya i jo, la Maria de Mar i jo farem una valoració, la farem en premsa, la farem una vaga de premsa, amb informes de tota la gent, dels personals que hi han treballat, i a partir d'aquí, si es pot, suposo que sí, abans de que arribin les vacances, fer valoracions conjuntes amb el que és també la comunitat educativa, amb base, etcètera, no? I veure quins canvis li podem donar. Ara és no aventurant, però sí que, bueno, que no podríem, perquè, bueno, ens falten, nosaltres volíem veure com va aquesta setmana, com acaba, i a partir d'aquí fer el mapa. Però no hi ha molts canvis més. Seguirem amb la tònica i allà quin plus, com sempre fem, amb un pressupost que serà molt semblant, tampoc podrà pujar molt perquè aquest any ja ha pujat molt, ja vam dir que pujarà més del 150%, ja veuríem quins són aquestes millores, però aniran molt enfocades en reforçar les altres edats que venen perquè facin el mateix mirant-ho.
El que resta, doncs, suposo, és convidar a tothom a les representacions teatrals i a les presentacions de la mostra.
Sí, perquè repeteixo, l'esforç que fan, l'esforç que fan tant, bueno, els cobren això i ho fan, però a part d'això li donen el seu caire, no? El seu caire artístic, i a més es veu, i les hores que fan, etcètera, no? I jo crec que també els nens, perquè no sé si els heu vist per aquí, però han estat aquestes setmanes aquí practicant, ha estat treballant, s'ha estat divertint i ha participat tot molt. Tots són també els professors, els directors, els pares, les mares. I també hi ha una altra cosa que a alguns no els ha agradat i altres sí, que és el fet de no fer-ho al teatre auditori. Era per tema de dates, perquè clar, a aquest poble, com ja sabeu, nosaltres més que ningú, gairebé, no para. Hi ha moltes coses i el teatre no volia ser, però bueno, jo crec que ve al bon temps i fer-ho aquí és un bon espai, és un gran espai que ha sortit de fa moltes coses i perquè no va això. I si surt bé i queda bé aquí i tothom al veure-ho, al veure allà, aquí al pati, resulta que és una opció bona, nosaltres jo personalment opto per aquí, perquè és un espai que sí que s'utilitza a partir d'aquestes dates, però per què no, ara al maig va ser-ho, no?
Doncs ja ho sap tothom que resta convidat en les representacions teatrals al pati del Centre Cultural, com el mateix Centre Cultural, en aquesta exposició d'arts visuals. Senyor regidor de Cultura, Ferran Tornel, moltes gràcies per la seva atenció.
Vale, a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
El passat cap de setmana la població veïna de Montcada i Reixac va acollir la romeria del Rocío a Catalunya. L'associació Rociera Alegrías del Sur de Ripollet també va participar de les activitats. Tot i que la pluja no va permetre l'acampada prevista al Parc dels Pinatons, l'entitat està molt satisfeta de com es va desenvolupar la romeria.
Nosotros allí teníamos nuestras carpas y ha ido todo muy bien. Excepto, claro, había llovido, había barro, había alguna hermandad que le entró el agua, pero la mayoría bien. Se paró aquí donde tiene la cosera del autobús detrás del líder. Ahí se paró, se estuvo un rato y luego se pasó por toda la rambla y ya directamente al Rocío.
Amb aquestes ja són 37 les edicions d'aquesta festa a Catalunya que ha comptat amb milers de participants. La comissió del Corpus de l'Associació Cultura i Tradició i la parròquia de Sant Esteve han organitzat els actes de celebració del Corpus que tindrà lloc el cap de setmana del 24 i 25 de maig. Amb l'objectiu de recuperar una de les festes més antigues i tradicionals de la comarca, enguany a banda de les catifes de flors i la processó s'ha ampliat el programa d'actes i s'ha incorporat per primera vegada les salves de trabuc i els gegants. Durant la presentació del programa d'actes, aquest mateix matí, el president de l'Associació Cultura i Tradició, Pere Padró, destacava així la incorporació d'aquests elements.
De mica en mica, doncs, s'han anat incorporant aquests elements, no?, que són típics del dia de Corpus, perquè doncs, al principi només era doncs, la mostra de catifa i la processó, no?, que és potser el que és més nostre d'aquí de Ripollet, no?, que és el que es feia antigament. El que passa que el Corpus, clar, aquí perquè abans no hi havia gegants, però jo com que vivia gegants, sempre anaven els gegants amb la processó. Llavors han volgut també recuperar això, igual que allò dels, com et deia, allò dels trabucaires i allò de l'Ocomballa, que allò de l'Ocomballa, encara que és una tradició exclusivament de Barcelona, però també s'ha anat estrenant una mica a altres pobles. Es fa també doncs, a Sitges, es fa a Caldes, es fa a diferents llocs.
També durant la presentació, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, ha destacat la tasca de cultura i tradició en el sentit de recuperar tradicions i divulgar els orígens de la festa.
El fet d'ensenyar, de explicar i no fer pedagogia de tot el que són els orígens del pobles, no? Doncs segur que no sabien que els gegants i els tabús, els tabucaires, en aquest cas que clavem que ara que ja tenen fa un parell d'anys els partim a matí de nou i la primera vegada sigui l'origen també del Corpus.
La Dia del Corpus compta amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura de Ripollet i del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, Ripollet acollirà el proper 15 de juny la quarta trobada de catifaires de Catalunya, també organitzada per l'Associació Cultura i Tradició. La trobada comptarà amb l'assistència de les entitats d'Arbúcies, Caldes de Montbui, Mollet, La Garriga, Sitges i Ripollet, així com de la població asturiana de Castropol, com a convidada especial. L'objectiu de la trobada és que cada poble vegi les diferents tècniques i manera de fer les catifes, que es realitzaran a la plaça de l'11 de setembre. El programa d'actes també compta amb una mostra de puntes de coixí, un concert de la Societat Coral del Vallès i el Cor de Cambra de Ripollet i l'actuació de la colla de gitanes de Ripollet. A la tarda s'oferirà un concert de música popular amb el grup de la Sacaraida de Vilanova i la Geltrú. La fi de la festa serà a les 7 amb la colla de gegants i grallers de Ripollet que les faran les catifes. Ahir al vespre l'Espai L'Estel de Ripollet va presentar la tercera baixada de carretons que tindrà lloc el dissabte 30 d'agost en el marc de la Festa Major. La iniciativa organitzada amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura compta enguany amb algunes novetats que desvetllaran dies abans de la competició. Els carretons han de ser de construcció pròpia i poden comptar amb un màxim de 5 participants. D'altra banda, han de tenir 3 rodes com a mínim, sistema de direcció i de frenada i no podran dur motor, pedals ni cap sistema propulsor. El recorregut canviarà lleugerament però les categories i els premis es mantenen tal com explica l'Antoni, membre de l'Espai L'Estel.
Tenim aquest any els mateixos premis que l'any passat. Són 6 premis, dividits en dues categories, sènior i júnior, i el premi més ràpid, el premi més original i després el premi, un premi especial que, doncs, algú, que no hauria de ser el càrrec més original, però hi ha algú que li agrada molt per lo que sigui, i doncs en aquest li donen aquest premi, no? Tots tenen un premi metàl·lic a categoria 100, em sembla, de 150 euros i un millor són 75, un trofeu també per cada guanyador i medalles per tots els participants.
Una de les novetats destacades és que el jurat comptarà amb dues persones més que seran del poble i que es decidiran per sorteig. Els interessats en participar han d'apuntar-se al centre cultural. Per als corredors, el termini d'inscripció finalitza el 27 d'agost i els participants han de dur obligatòriament un casc integral. La butlleta per inscriure's es pot trobar també al centre cultural i a diverses botigues de Ripollet. Aquest cap de setmana, Ripollet s'adhereix al Dia Internacional dels Museus. El programa que es desenvoluparà al llarg dels diumenges ha estat creat des del Centre d'Interpretació del Patrimoni. Les activitats començaran a les 10 del matí amb visites guiades al jaciment arqueològic. El punt de trobada per a aquestes visites és la cruïlla de l'Avinguda Catalunya amb l'Avinguda del Mediterrani. A les 11 s'iniciarà la jornada de portes obertes al CIP i al Molí d'en Rata, i a les 12 tindrà lloc un taller familiar on els nens i nenes aprendran com fabricar el seu propi atrapassomnis. Per últim, a les 6 de la tarda tindrà lloc un recorregut històric pel nucli antic a càrrec de l'Associació Ripollet Natura en el marc del Pla Educatiu d'Entorn. Ferran Torner, regidor de Cultura, explicava durant la roda de premsa de presentació quin és l'objectiu d'aquest dia.
Hi ha un objectiu principal, que és apropar les institucions museístiques i els professionals que treballen al públic en general, d'acord? I sensibilitzar la ciutadania amb aquesta marca i els reptes que tenen els museus per esdevenir institucions de servei de la societat i el seu desenvolupament. Aquest internacional està organitzat per l'ICOM, que és el Consell Internacional dels Museus, i és una organització no governamental de museus internacionals creada l'any 1946.
Recordar que el Centre d'Interpretació del Patrimoni forma part de la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona. I per últim, aquest diumenge 18 de maig se celebra el Parc de Gassó Vargas de Ripollet la cinquena trobada de Harley Custom. L'activitat està organitzada per Ripollet Motors i compta amb el suport dels ajuntaments de Ripollet i Vilanova del Vallès. La trobada començarà a 8:45 del matí al Parc de Gassó Vargas, on es trobaran tots els assistents per celebrar el tradicional esmorzar. A les 10 del matí començaran les actuacions de música i el ball country, i a 11:15 començarà la ruta per la comarca que anirà fins a Vilanova del Vallès. La tornada a Ripollet està prevista a 12:15 al carrer Nou per degustar la tradicional coca motera elaborada per la pastisseria Salut. Finalment, a 13:45 es farà lliurament de premis i el sorteig de diversos regals aportats pels patrocinadors. I temps ara molt ràpidament per l'actualitat esportiva. Ramon, ens en diu bona tarda.
Bona tarda, anem a contrarrotxa com les proves finistes, no?
Exactament. Anem a repassar, si ens sembla, quins són els partits d'aquí cada setmana.
Doncs mira, el Ripollet que jugarà per últim partit de la Lliga aquí a casa contra el Taradell, a més aprofitant que aquest diumenge hi haurà eleccions a la presidència amb dos candidats, Javier Urbano i Xisco Inglada. El partit començarà a 1:15 i la gent podrà anar a votar des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda. La penya partida Pajaril, el partit que es va passar el diumenge per la pluja, jugaran aquest cap de setmana, dissabte, a les 8 de la tarda, penya partida Pajaril de Can Rull. La Lliga ja ha acabat, la Gira no tindrà partit perquè ja es va acabar la setmana passada. Ha acabat la Lliga de Futbol Sala i només queda ja Lliga de Bàsquet, en aquest cas, el Gasol B, que jugarà contra el Llavaneres dissabte a 5:45, i el Gasol C, que jugarà a la pista de Castelldefels. També ha acabat el Bàsquet Sub-21, i queden també un partit, l'última jornada ja, del bàsquet femení, entre el Ripollet, que jugarà a la pista del Roda dissabte a les 7, i el femení de la regió, que jugarà el dissabte a les 8 a la pista del Sant Fos. Queda també un partit de hockey, aquesta setmana s'han jugat dos partits a pesat, el Ripollet va guanyar 4-2 dels Sitges, i també va guanyar ahir, precisament, en Altona, 6-7 a la pista d'Altona, i ara juga aquest cap de setmana a la tercera plaça per jugar contra l'equip del Sant Roberto, que jugarà dissabte a partir de les 7 de la tarda. També hem de dir que en el món de el que és el tenis també ha acabat, falta un partit que està plaçat, i el que se jugarà aquest cap de setmana, perquè a veure qui queda primer, segon o tercer, de tres equips que estan empatats, entra l'equip del Club Tenis en Ripollet, que jugarà contra l'Open Sports Clubs en el món del tenis o la categoria de més de 18 anys. Això es podria dir el que hi ha aquest cap de setmana, i destacar, doncs, que hi ha la Milla Urbana, amb 8 proves que es faran de diferents categories, i hi ha la trobada de la cinquena edició de trobada de Harleys, de motos Harleys, de custom a Ripollet.
Molt bé, doncs això és el que donarà de ser aquest cap de setmana, que déu-n'hi-do, sobretot amb la milla urbana d'aquí de Ripollet el dissabte de la tarda. Ramon, quin és el convidat d'avui?
Precisament l'organitzador de la prova, el senyor Antoni Balló.
De la trobada de Harley, el que va anar el diumenge. Ramon, ens en té moltes gràcies. Ja saben que tota l'actualitat esportiva la poden trobar a InfoSport aquesta tarda de 7 a 8 del vespre. Gràcies i bon cap de setmana.
Igualment.
Esteu escoltant Info. Ripollet Ràdio recorda cada matí els intèrprets i les cançons més populars a Temps era Temps.
Temps era Temps.
Des del 50 a l'actualitat, des del vinil a l'MP3. La història de la música contemporània de la mà de Ramon Argenter a Temps era Temps. De dilluns a divendres, de 10 a 1. InfoSport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. InfoSport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues? Esteu escoltant InfoSport.
El proper diumenge, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, ens realitzarà una nova sortida per conèixer una mica més la història del nostre municipi. Es tracta de l'itinerari pel Ripollet Històric, del qual recentment s'ha editat una publicació. La iniciativa ha estat impulsada per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet, l'Agrupació Ripollet Natura i la Diputació de Barcelona. Per parlar d'aquest i altres temes relacionats amb la història, l'entorn i la natura del Ripollet, avui ens acompanya l'Eloi Cert, president de l'Agrupació Ripollet Natura. Eloi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Explica'ns una miqueta per començar i que ens situem d'on neix aquesta iniciativa, aquest itinerari.
Hem de fer memòria potser tot anys enrere. És la segona activitat que va fer l'agrupació Ripollet Natura, és la segona que vam fer, quan res, gairebé no existíem com a entitat, i recordo que va ser, doncs, bé, vam acabar la carrera, vam anar a la nostra escola, que era el col·legi dels Hermanos, vam dir, bueno, doncs que teníem un projecte que era fer una sèrie d'activitats educatives relacionades amb la descoberta del medi, de l'entorn, de la natura, cap a les escolars del municipi, i començàvem amb ells, doncs, per la nostra relació que hi havia, doncs, d'alguns professors. Van acollir bé la idea. Primer vam fer un recorregut pel riu, els va agradar. Després van dir que estaria bé que poguessin fer alguna activitat més concreta de la cosa antiga de Ripollet, i així la vam dissenyar. I crec recordar que a principis del 1994, és a dir, que fa ja 14 anys, doncs vam fer per primera vegada aquesta activitat.
Uh-huh. L'heu continuat fent des de les hores?
Sí, i tant. Gairebé podem dir que tots els alumnes de Ripollet, tots els que tenen ara potser 10 anys, doncs, fins a 24 anys, tots han passat per les nostres mans per aquesta activitat.
La darrera vegada que la vau fer, si no m'equivoco, va ser el Sant Jordi.
Sí.
Com va anar?
Bé. Sempre va bé, és a dir, t'explico. Hi ha dues maneres de fer aquesta activitat. Una és pel públic infantil, que és per fer-ho per les escoles, que dic que totes les escoles, em sembla que és dels grups de segon d'ESO, dels instituts d'aquí de Ripollet, doncs la realitzen, i després també des de fa un vell any la fem pel públic adult. I en aquest àmbit, doncs, el públic adult és aquesta que hem fet a Sant Jordi. I molt bé, el públic adult, doncs, s'interessa, doncs, en enganyar molt més que potser els nanos petits, els escolars, doncs, que també els interessa molt, no? Però el públic adult, doncs, hi va de forma voluntària, i a més també ja té ja aquests lligams de curiositat de saber exactament per què va passar això. Ostres, doncs això no m'havia fixat mai. Hi ha un interès i que es fa un feedback molt, molt interessant entre el qui ho explica, no? que tenim ganes, doncs, d'explicar i de fer coses que la gent no veu normalment, doncs a qui ho rep aquesta informació i que se sorprenen de moltes coses, no? Se sorprèn, doncs, que es diguessin àrabs, se sorprèn que l'església de Ripollet, doncs, sigui romànica, igual que pot ser la de Taüll, se sorprèn, doncs, que diem, doncs, que hi havia una muralla, se sorprèn, doncs, de moltes coses que queden ocultes, doncs, perquè el pas del temps ho ha esborrat.
Uh-huh. Hi ha etapes de la nostra història que encara tenen incògnites?
Moltes, és a dir, no sabem absolutament, no, absolutament no.
Però, no,
i ja sí que et poden preguntar més coses, però efectivament sabem poc, no és que no hi hagi història de Ripollet. Ripollet és una història, bueno, em sembla que el jaciment d'aquí dels Pinetons és de bastants mils anys enrere, no? Uh-huh. És, doncs, que tenim molta història, el que passa que pel que sigui, doncs, no, ha estat amagada, ha estat ocultada, no ocultada de quan es pressa ni molt menys, però hem de pensar que Ripollet ha patit moltes, al llarg de la seva història, doncs les guerres han repercutit, doncs, en cremar documents, la pressió urbanística, doncs, també ha eliminat moltes coses, i això fa, doncs, que sigui relativament difícil, doncs, fer un estil continu de la història. I sí, hi ha moltes coses des de la història, des de la prehistòria, que ara sembla que alguna cosa podem saber. Des de la història fins fa 200 anys, 200 anys cap aquí, la història més recent. Tot això són àmbits interessantíssims de la història que hi ha algunes coses que queden i que, doncs, el que s'ha de fer és que la gent, doncs, vulgui investigar-ho, vulgui publicar coses perquè tothom puguem saber aquesta història. Uh-huh. Hi ha moltes coses de la història que no se saben.
De tota manera, hi ha llibres escrits. Tu has escrit els textos d'aquesta publicació que s'ha publicat sobre l'itinerari històric. Quines fonts has utilitzat?
Clar, no té cap mèrit, és a dir, el mèrit que pot tenir si aquest itinerari, que sí que el té, que no en té mèrit.
És la
seva utilitat pedagògica que té, no? És un recorregut fet perquè els nanos, doncs, que el vagin llegint i que vagin, doncs, a partir de que fan el recorregut, doncs, puguin llegir i interpretar el que van veient. Això té un mèrit, lògicament. Les fonts, doncs, les fonts són bàsicament tres. Un és el llibre d'història com a tal que hi ha Ripollet, que és l'Història de Ripollet, de Manuel Mogues, que és un llibre que aquest any tornarà a sortir i que fa 25 anys, doncs, aquest home, doncs, va recopilar tot el que sabia i tot el que ell havia investigat de la història de Ripollet i la va condensar amb aquest llibre que ens ha servit a molts, imagino que molts estudiants i també a tots, com la professora de Ripollet Natura, fent les nostres coses, doncs és una font bàsica d'informació, de informació antiga. Després també hi ha altres fonts, com poden ser llibres del Ramon Martos, que també és un historiador local i que també ha treballat força per fer articles, per fer publicacions referides a la història d'aquí local, i també algunes coses del Pere Pedró, que també ha publicat, doncs, un petit llibre sobre, doncs, sobre imatges d'aquí de Ripollet. I aquestes són les úniques coses que hi ha aquí ara per ara, que hi ha, i des d'aquí, doncs, el que es tindria que fer és motivar a que historiadors que hagin aquí a Ripollet, doncs, que diguin, ostres, bueno, doncs m'interessaria molt investigar una cosa concreta d'aquí de Ripollet, però vinga, a fer-ho.
Doncs des d'aquí ja us animem. De tota manera, hem de comentar, com tu deies ara fa un moment, que reeditarà el llibre Històries de Ripollet, que és una iniciativa, doncs, que heu portat vosaltres, i que ja ha començat a fer les reserves del llibre.
Efectivament.
T'ha interessat la gent?
Sí. És història d'aquest llibre. És un llibre que fa 25 anys i va sortir en el 1983 i en el 2008 fa els 25 anys. És un homenatge que fa l'Agrupació Ripollet Natura per la utilitat que nosaltres hem fet d'aquest llibre. Hem fet els itineraris per Ripollet Història, però moltes exposicions que fem sobre Ripollet, molt material traiem d'aquest llibre, i per tant, doncs, aprofitant que ara fa els 25 anys, doncs era, no sé, pensant que era un petit homenatge, doncs, a la figura de Manuel Mogues pel seu treball. I a més, clar, seria molt senzill fer una reeditar un llibre i posar el mateix material. El que sí que hem fet és que estem treballant en fer un petit annex que s'inclourà en aquest llibre, en el que, doncs, s'ampliaran conceptes, s'ampliaran arguments, es donaran noves visions potser d'algunes coses en la mateixa línia que va deixar escrit el Manuel Mogues, doncs també sortirà publicat en aquest llibre. Sortirà pel mes de setembre, si tot va bé, esperem que sí que vagi bé, i efectivament, com dius tu, ja ha sortit, ja es pot reservar a un preu de 18 euros, que és, doncs, un 25% de descompte del preu final del llibre, que està, és força interessant poder-ho tenir, tant per la gent que ja el té, que són poquets, pensa que només van fer 1.000 exemplars fa 25 anys, i de saber on està la meitat dels exemplars. És a dir, que aquesta gent que el té, doncs, que pensi que és un llibre que estarà una miqueta revisat i també ampliat, i els que no el tenen, doncs, bueno, doncs, serà l'ocasió per tenir-lo. I tant que sí.
Ja ho saben. Hem de parlar també doncs, que aquest itinerari és només una de les moltes activitats que porta a terme l'agrupació Ripollet Natura.
Sí.
Sobretot centreu aquesta activitat a la Casa de Natura.
Sí.
Però parla'ns una miqueta de quina és la vostra feina diària.
Bé, l'objectiu de l'entitat quan va néixer doncs, era doncs, fer treballar en el nostre municipi doncs, el que era fer conèixer als seus habitants doncs, el medi natural, el medi urbà, històric del municipi, per intentar crear lligams emotius entre la població i el medi on te viuen. I això és el que fem doncs, a la Casa Natura. A la Casa Natura és on actualment tenim la nostra seu i on hi treballem desenvolupant, primer, per tots els alumnes des de P3, des de P3 fins a segon de batxillerat, fent diverses activitats referides a això, a la natura, a descoberta del medi, etc. Després també estem fent, desenvolupant activitats per a la gent gran, que ve fer una activitat per un casal d'avis del Pla Vargas. Estem també portant a terme un centre d'informació del Parc dels Pinetons, doncs també que els primers diumenges de cada mes es fan activitats adreçades als nanos i també a un públic familiar. És a dir, tot el que sigui, doncs sí que en això, crear lligams amb motius, és a dir, pensem que si tu coneixes una cosa, tens més possibilitats d'estimar-la després, no? Doncs amb això fem, ensenyem què és el que hi ha a Ripollet perquè finalment doncs, la gent estimi el que hi ha a Ripollet.
Uh-huh. Ara també tenim molta feina amb el tema de l'agenda de la primavera, que són aquelles activitats que feu pel públic en general.
Efectivament.
I que tenim ja una cita, no?
Sí, no sé exactament quina és la cita de la
tenim la presentació de l'agenda.
No, us ho dic perquè hi ha moltes activitats i realment doncs, és un gos poder-ho un punt. Que sí, que no sé exactament quina és la propera. Pensa que, per exemple, quan vam començar amb això, amb l'itinerari històric, feien
potser... Bueno, clar, primer és l'itinerari de diumenge, és veritat. Aquesta no és la primera. La primera és l'itinerari i després la presentació de l'estudi després.
Ah, efectivament. Que és l'estudi que en realitat des de l'Autònoma i que doncs, bé, doncs, es presenta a la Casa Natura i que ve bueno, està molt bé perquè parla de natura a Ripollet, és a dir, nosaltres sí que parlem de coses de natura i tal, però si mirem cap enrere sempre estem parlant de natura urbana. Aquest cop estem parlant més de, bueno, qui han fet l'estudi, doncs fan un llistat de les espècies que han arriplat més enllà dels nostres carrers, no? I també desenvolupen molt el que hi ha en el riu, i per tant doncs serà també un treball de consulta per gent, pels no només per saber què és el que hi ha, sinó també per poder-ho ampliar posteriorment, per de consulta per fer treballs escolars, etc. I també està bé, igual que s'està fent un inventari del patrimoni arquitectònic, doncs també s'està posant al mateix nivell un inventari de les espècies d'aquí de Ripollet. Està molt bé, penso que està molt bé. I també entra dintre d'això, doncs, no? Doncs que la gent, si coneix el que hi ha, doncs finalment ho estimarà.
M'agradaria que acabéssim aquesta entrevista amb una reflexió teva. Ripollet és respectuós amb el medi ambient?
Sí, no, com a tot arreu. Sí que ho és i com ho puc dir-ho? Sí, perquè lògicament hi ha unes polítiques, hi ha una sèrie de coses que fan doncs, d'hàbits, que fa que la gent en general doncs, tingui consciència de la problemàtica que hi ha actualment amb la natura i aquestes coses. Però també es troben a faltar que potser també hi hagi unes polítiques més encarades cap a la preservació doncs, del medi que tenim, no? Si entenem que, per exemple, el medi arquitectònic, és a dir, la cosa arquitectònica també forma part doncs, de tota la història i tot això, doncs no, potser aquí fallem. Però en general sí que podem dir doncs, que aquest és un municipi doncs, que la gent, doncs, pel que nosaltres veiem quan fem activitats, que sí.
Bueno, esperem, no tenim el nou ni el fill tampoc, però esperem que vosaltres contribueu a aquesta estima del medi ambient de Ripollet. Eloi, ser president de l'agrupació Ripollet Natura, gràcies, i que sàpigues que diumenge estaré allà.
Perfecte, allà ens veurem. Adéu.
I fins aquí l'info d'avui divendres 16 de maig. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Rene Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant a la web municipal ripollet.cat. Només restar-vos que moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.